Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. N'hi ha sis claus que valguin i favors de qui t'oprimeix.
Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:15 farem Àgora Esportiva, avui especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.
Cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors. Després d'uns anys de lluita decidida,
a les 9, la nova Creu Alta, Sabadell Zamora. Els ballesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una àgora esportiva avui a 9:15 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan. Això és el Jaleo, és la música que abans diumenge sonarà ja a Ciutadella, a Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre. I ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels, que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament, perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.
meu foc i la lletra que el millor està per arribar.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu i aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
I a Brussel·les?
Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Parlant d'algues, en aquest cas del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo, doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
I amb què diran avui a la Xina?
Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera assolellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, s'espera eren màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
El dia que el jutge Calam ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
Madrid, Àngels Lafuente.
Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que, en efecto, pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
En la gravació, la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
No deseo prestar declaración.
Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau, aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calama ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntava a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella de Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
L'Ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
Washington, Oriol Serra.
Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura, tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Benz, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes decauen el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
Moscou, Cristina Solías.
Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no pots demanar.
La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
Aquest és un dels temes del dia que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els bombers s'alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love of Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
Són uns altres.
La segona. Ja
també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan. Nadie, nunca, nadie, nadie excepto tú. Puedo encarme hacia el espacio y devolverme.
I la tercera.
Quizá
gallec Joel López actua avui al Festival Blau Marí, que es fa al Port Vell de Barcelona. És una de les veus més consolidades de la música indie, amb més de 20 anys de trajectòria, que actua avui a 9:45 del vespre.
I els esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran equip i bueno, tenim que seguir treballant.
El Barça de futbol sala és a només una victòria de guanyar la Lliga de futbol sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
Els vallesans reben el Zamora a les 9 a la Nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
12.000 persones ompliran la Nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. O el Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any. Tirar petards per Sant Joan és una tradició, i les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.
I avui cançons que ens conviden a passejar.
Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig i el cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves.
Voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertio con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de
Melendi, a cop de rumba, el cantant va aconseguir una enorme popularitat gràcies a Caminando por la Vida. Sempre és millor caminar que quedar-se aturat i, com diu Melendi, sense pausa però sense pressa.
Caminando y lluny canviem un món que junts ens queda a prop.
Que el camí sigui llarg i ens porti lluny, i és el que... i és que avui lluny és més a prop. Són Doctor Prats amb un dels seus grans èxits, aquesta que es diu Caminem lluny.
En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
Qualitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Hurado amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
Sí, el periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular passat a El País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo. Sempre atent als temes lingüístics, la justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir. Demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar, que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica d'Abacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.
Podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem. Lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, where y'all at? We're right here. França va aconseguir el seu segon Mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final, amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98, va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest. We are at, we're right here. Mundial de Rússia 2018.
La música per animar avui al Sabadell, a veure si puja
segona. Ai, amb el Zamora, quins nervis!
Sí, Canalies,
bon
què,
dia.
Què, avui els matiners?
Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
Bon dia i bona hora.
Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria, a mi això m'encanta.
Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
Anna Maria, a quina hora ens despertem?
Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc. I mira, escoltant-vos a vosaltres.
Rosa Maria, bon dia.
Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, aquí treballant.
I de què treballes tu, Rosa Maria?
Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906, i ja estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
Déu-n'hi-do, tota la vida.
I avui on són festes?
Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona al voltant de la festivitat de Sant Pere, sí senyor, de 6 a 7 de la tarda.
Sant Pere en espanyol.
Molt bé.
I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta a Menorca.
Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda Cercavila dels Gegants del Casc Antic, de 7 a 2 quarts de 9 acte del pregó de Festa Major del Casc Antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic La Soci, actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent. De 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell, i de 2 quarts de 10 a les 12 mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País Valencià, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això. Ho ha explicat al podcast Xusma de Luxe.
I quan arribe me'l presenten, jo en tota la il·lusió li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu, dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O siga, és que no sé si me va ofendre més. Que me ho diguera en castellà. Que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol. Però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
No és un lloc adequat perquè
ya estoy en una familia. Tant per mi com pel meu germà, que som, tenim discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als 79 dòlars. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Líder és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Quan se produzcan estas hipòtesis.
El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
Tot plegat al mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
Uns àudios en què neguen tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
L'ayatollah Khamenei admet reserva sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians, ho atribueixen a problemes logístics.
Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes decauen el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
I us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és un alumne del mateix nivell.
Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la zona franca.
Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic i va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
Madrid, Dani Sáenz Viaja.
L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
Para que la educación afectivo sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
També és clara la bretxa entre el 72% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertirà 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
I cultura, comencem parlant del sonar.
Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sonar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
Barcelona, Mar Ruiz.
El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sonar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
L'encàrrec per Mestres des de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí. Aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
Alors, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Mom i Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Rosmarbà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinat.
En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
Moltes gràcies. El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
Girona, Núria Paraire.
El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi i de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El Barça, que guanya el València, 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en eixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix un, i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa, i diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor, que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Bé, ara no. El començarà a pagar després.
Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi.
Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon preu i esclar.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
I després, entrevista el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
Hola, com esteu?
Oh. Hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament no se'l veu.
És un fullet.
Sóc el Mago Pop.
Mago Pop! Mago Pop!
Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
Sí, senyor.
Espera un moment, què tens aquí, Gerard?
No, què tinc aquí? Què m'has fet?
Tenies un conill a l'oït.
Un conill a l'orella, volgut dir.
Tu, voluntari, puja a l'escenari.
No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
Ai, ai, ai.
No veus res, no?
No, no veus res.
Pues,
no
veus Joel, res, no? Pues ara... Aquest bulto d'aquí a la butxaca és el mòbil?
A veure, Mago, escolta, no et posis aquí a fer un espectacle no és... de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
No t'havia vist.
Comprat Estats Units. Mira,
pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
Ja el tens, Ricard?
El 6. Estàs pensant el 6?
No.
Vamos, un fort aplaus per Ricard.
Jo en sé un, eh?
Mira. A veure.
Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran García, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
I el segon, la Maria Nicolau.
Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, ratxapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.
Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Bye.